Ràdio Èxit, 106.4 FM.
Molt bones tardes, benvinguts, com cada dimecres en aquest temps de trot aquí, trot d'èxit, a Ràdio Èxit, com cada setmana disposats a comentar tot allò que fa referència en el món d'estrot, a les activitats d'estrot, a les activitats dels cavalls. Avui tindrem, o bé en directe, o bé a través de la línia telefònica, en Gemma Soto, probablement, que ens parlarà de temes com sempre interessants. I com sempre també tindrem en Toni Benet, que es troba aquí en els estudis de Borelló. Bones tardes, Toni.
Bones tardes.
Bones tardes. Molt bé, en directe amb tots vostès ara mateix a Ràdio Èxit i també a TEF, a Televisió Divisi Formatera, ens poden sintonitzar i ens poden veure a través de la pantalla, podran veure la realització d'aquest programa. Bé, Toni, no tenim protagonistes, s'està apropant l'estiuet i això es nota, eh?
Sí, la gent és cavallistes, podem ser cavallistes, però tothom es dedica a fer feina. Com tothom sabem, a Eivissa aprofitem l'estiu en el màxim i quasi tothom està fent feina fins a últimes hores. Vull dir, un cas, per exemple, unes escobladores, na Gemma, avui no o vendrà, però ha tingut una urgència i li costarà un poquet. I llavors altres convidats, que com sabem, en l'estiu un ha d'aprofitar el màxim, fas feina a tope i costa poquet trobar algú que pugui venir.
Molt bé, anem en uns instants profundir, diríem, en tots els temes que tenim de l'actualitat d'estrot avui, però com ja és habitual sempre, quan començam, on anam, escoltar uns consells publicitaris.
Chico y Katy TV, distribución de piensos, calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923 o mandar un email, escriba a dipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy TV, distribución de piensos.
I aquí seguim, a trot d'èxit. Toni Benet, han tingut carreres aquest cap de setmana?
Han tingut carreres bastant interessants.
I hi haurà carreres a partir d'ara cada cap de setmana?
Cada cap de setmana, els dissabtes a la nit. Vull dir, comença l'estiu, comença la temporada nova de carreres que tenim com cada any. A partir d'ara, i si no hi ha cap canvi d'última hora, fins a finals d'agost, principis de setembre, seran en dissabte tarda nit, diguem, a partir de les 8 els primers cavalls sortiran a pista, les 8 i mitja la primera carrera, i bueno...
Serà de dia, eh? Serà de dia.
Sí, les dues primeres carreres serà de dia.
Les 10, quasi...
9 i mitja, 9 i mitja. Però bueno, aprofitem un poquet, que ja a partir de les 8 no fa tanta calor, que els cavalls ja comencen a refrescar un poquet i es podrà córrer un poquet millor, i la gent també podrà venir a l'hipòdromo després de... Bé, he pogut estar, per exemple, a la platja a la tarda, vull dir, tranquil·lets, al migdia, i llavors a la nit poder pillar una petita escapadeta i venir a l'hipòdromo. Hem de dir que si no hi ha res de nou, està un poquí en l'aire, però si no hi ha res de nou, dissabte hi haurà servici de barbacoa a l'hipòdromo.
Bona idea.
És una bona passa. Estirà un poquet gestionat com s'assumpto dels bars ara, en l'associació, i alguna altra persona també un poquet, no sabem encara exactament qui serà i com serà, però sí, alguna altra persona que es dedicarà a dar una massa associació, a gestionar un poquet per tal de que hi hagi un bon servici i que la gent que venga a la pista els dissabtes a la nit pugui disfrutar un poquet d'estar allí tranquils a la terrassa, sopar algo de barbacoa i passar una nit contenta per
ell. Un rato d'esport, un rato d'oci, un rato de bona companyia. Bé, avui tenim temes bastant limitats, diríem, però bueno, sí. En qualsevol cas, si vols, podem començar amb els resultats d'aquest darrer cap de setmana.
Podem començar amb els resultats d'aquest darrer cap de setmana. Hi havia quatre carreres que destacàvem un poquet. La primera carrera, que ja era els potros, diguem, de 3 anys, ja corrien mesclats en el que són qualsevol altre tipus de cavall, no? I ho hem de destacar un d'aquests potros, en Void Perfect, va fer segon, dant una molt bona impressió, vull dir, demostrant que encara que sigui un potro de 3 anys podrà competir amb aquests cavalls, vull dir, serà un cavall de carrera de veritat. La primera carrera va guanyar en Valiant d'un Soir. Una altra cosa que hem de destacar, perquè aquest cavall, jo ho he estat mirant i no ho he pogut trobar. Crec que és la primera vegada que guanya en l'amo. Mm. Havia guanyat en quasi... on les persones que l'havien manat, menys en l'amo, en Joan Costa, jo ho he estat mirant i no ho havia sabut trobar, va guanyar diumenge, tant 25 metres d'avantatge i, a més, a una molt bona velocitat, a un temps de 1:21.6. Segon, va fer un Void Perfect, conduït per en Juan Carlos Ferrer, a un temps de 1:22.9. I tercer va fer en Tai Ubé, que és conduït per en Germán Valero, a un temps de 1:21.1. Va ser una carrereta així mateix guapa, on hi va haver-hi un poquet l'altre potro de 3 anys que corria en aquesta carrera, va tenir uns fallos, no va acabar d'agafar el trot així com tocava i no va dar bona impressió, però bueno, supos que poquet a poquet tornarà a adaptar-se en aquest nivell de carrera. La segona carrera el havíem dat de favorito, no mos va fallar. No haver de xip, un cavall de les quadres Bessó, conduït per Antoni Marí, i a més va fer una carrera fent un molt bon resultat, no sé si inclús és millor temps que ha fet dins Sant Rafel, un temps de 1:18.4, vull dir, la segona carrera va fer una molt bona carrera. Segon va fer en Tristan de Cebres, conduït per n'Arturo Costa, un temps d'1:20.6, una persona que tu coneixes bé, n'Arturo. I tercer va fer en Típic BG, conduït per en Juan Miguel Vaquero.
Arturo, que es queixa perquè li diguérem Antonio.
Sí?
A l'hora d'anunciar la carrera, van dir Antonio, diu, no, va, que som d'Arturo.
Va ser un fallo meu. Rectificat a partir d'ara. I tercer va fer en Típic BG, conduït per en Juan Miguel Vaquero, un temps d'1:21.0, un cavall que fa un parell de dies havia estat, diguem, un poquet de vacacions, estan amullat un corralet a una finca per recuperar un poquet les seues emocions i pareix que ho ha aconseguit, que aquesta setmana va fer molt bona carrera. La tercera carrera, una carrera que tots els cavalls eren nacionals, on hi va haver un retirat, en Stradivarius MR, no va participar en aquesta carrera, i va guanyar Vinan Raven ABS, un ego que últimament està platòrica i cada dia que surt a córrer ho compta com a victòries. La conduïa en Juan Carlos Ferrer, va fer un temps de 1:18.9. Segon va fer Nol de Torrella, conduït per en David Montero, un temps de 1:19.0. I tercer, Oliver CG, conduït per en Vicente Roig, un temps de 1:19.3. Aquí, destacant a Vina Ravena, que va guanyar amb autoritat, també un d'això, i Nol de Torrella, que és un cavall que du la regularitat encara en guany, del cavall més regular de Sant Rafel, i que com sempre és, sempre suma, segon, tercer, primer, però sempre està sumant, vull dir. I la quarta carrera, aquí sí que hem de destacar, es va fer bastanta via, hem de destacar, però jo voldria destacar, va fer primer en Quel Mondaletany, conduït per en Francisco Torres, a un temps d'1:17.5, però voldria destacar el cavall que va fer segon, en Nerac Duchanó, conduït per en Dani Guasc, un aprenent d'aquí d'Eivissa, que va fer un període molt bon temps, un cavall que sí que havia demostrat que estava bé, però no acabava de demostrar la seva qualitat, i diumenge va fer un carreron, vull dir, fent segon a un temps d'1:17.7 i demostrant que podia. Llavors també va fer tercer en Roswell, conduït per en José Luis Torres, a un temps d'1:17.9, i destacar un poquet d'ell que aquest cavall dins les darreres carreres que havia fet, o les primeres carreres que havia fet, havia sofert alguna desmuntada, no acabava d'acabar les carreres, duia dos distanciats, i aquesta setmana pareix que sí, que ha recuperat, fent molt bon temps, baixant de 1:18, que ja és molt bon registre per ser Sant Rafel, vull dir, i va demostrar que per les carreres que venen ara des cavall francès, de Cheval Francais, que comença diumenge, dissabte que ve, el cavall comença a posar-se a punt i que quasi segur que estirà ensumenat, vull dir. Aquests són els resultats que hem tingut
durant
aquesta jornada de Sant Rafel, vull dir.
Molt bé, bueno. Molt bé. Què tal de gent, com sempre? Bueno, notam una mica d'animació?
No hi ha massa, segueix més o menys igual, no canvia molt l'assumpte. Jo espero que ara, si mateix en dissabte, fer-los ja dissabte a la nit, havent-hi servici de barbacoa que hi podrà haver-hi, mirant de fer alguna petita publicitat o mirar de fer alguna cosa així un poquet, s'anima un poquet més. Sempre sol haver-hi un poquet més de gent els dissabtes a la nit, sobretot sobretot l'estiu passat, que es va animar un poquet amb un poquet de música, algun dijòquei que varen dur, tal, un poquet de servici també de barbacoa i aquestes coses. Si crec que si segueix per aquest camí, el millor sí que podrien aconseguir que s'animés un poquet més de gent i que tirés endavant,
vull dir, claro, no? Claro. Sí. Perquè la possibilitat de tornar a explotar tot el restaurant, això no bueno, s'ha plantejat.
De moment, sé que...
Ho digueu perquè seria potser un bon reclam, no?
Se n'havia parlat molt, inclús amb Vicent Roges, que és el conseller encarregat de Cipódromo Sant Rafael, amb en Jaume Comas. Sé que s'havia parlat, però bueno, hem de pensar que Cipódromo, ells ja m'ho han dit moltes vegades, Cipódromo està en unes instal·lacions ara mateix deficients, vull dir.
Sí, de totes maneres, les instal·lacions de restaurant no estan malament.
No estan malament.
Dins del que es veu Cipódrom, deu ser del que millor es conserva, no?
Sí, el fet de que, per exemple, poguéssim dar les instal·lacions, que per jo crec que seria el seu, dar les instal·lacions de bars i de restaurants a una empresa que fos externa i que pogués aprofitar això i que nosaltres, damunt d'aquesta empresa, també ho poguéssim aprofitar un poquet, diguem, per el fet de que se n'ocupessin ells de fer venir gent, de gestionar i tot això, seria el seu, però crec que el problema és que, així com estan les instal·lacions, es poder treure això a subhasta o es poder treure-ho a una exposició pública perquè ningú pugui alquilar-ho, té que ser un poquet difícil. Jo crec, si no vaig equivocat, si deia que tenen un poquet, passa que fa molts anys que sempre ens diuen el mateix, és primer arreglar l'hipòdromo i llavors mirar de treure-ho a explotació. Claro. De moment anirem fent poquet a poquet, l'associació ja explota els bars, diguem els diumenges, entre setmana també. Ara veurem com encaminen un poquet aquest assumpte de la barbacoa, esperem que bé, i ja veurem com van fent, vull dir, també no.
Bé, la veritat és que és una instal·lació amb moltes possibilitats i la veritat és que tal vegada amb una mica més d'atenció i a sort de buscar un manteniment mínim també per poder treure més gent, la veritat és que a vegades tothom diu que a la nit tot s'amaga una mica, no? I els defectes es veuen menys, no?
Sí.
I amb una mica de llum i focos i tal, dona sempre una altra sensació.
Yeah.
A lo millor seria sa oportunitat buscant-li altres alternatives de
sí.
poder oferir que, com comentàvem fa dos programes, no? Venguessin gent, o venguessin turistes també.
Ara, per exemple... Ara, per exemple, fent les carreres el dissabte a la nit, de les 8:30 de la tarda fins a les 12 de la nit, més o menys, que es pot fer, hi ha moltes idees i moltes coses que es podrien aplicar a l'hipòdromo i que podrien fer venir gent. Vull dir, per exemple, l'any passat es va mirar de posar un petit dijòquei allí, tocar música en viu, tal. No va acabar de funcionar com tocava, però bueno, era una bona idea. Llavors, Eivissa, per exemple, hi ha molts de grups musicals locals que no tenen oportunitat quasi mai de tocar enlloc. No seria cap mala idea muntar-los, per exemple, un petit escenari que entre carrera i carrera tinguessin l'oportunitat d'aquests petits grups locals tocar música en viu a la pista, vull dir...
No, són moltes idees, no?
Són coses que es podrien fer
que... Jo no sé, l'associació, la directiva...
Que potser la mateixa associació la podria gestionar, vull dir, fins que es doni el pas que l'hipòdromo s'hagi arreglat i que ho gestioni potser una altra empresa privada, o com no és potser l'associació, també, vull dir. Però, bueno, són idees que hi ha i que es podrien fer, però que sempre estan al vol i que mai s'arriben a...
Però jo recordo febrer, que es va organitzar, bueno, va ser una mica després, no?, aquell concurs
de,
no?
Carnaval.
De Carnaval i tot això, que jo crec que va ser un èxit. La mateixa associació ens va comentar que hi havia moltes més idees, no?
Sí.
Vull dir que, bueno, doncs eixiran. El que passa que de moment encara no duen a la pràctica,
sí,
no?
Sí, el que passa també és un poquet és que l'associació, com sabem, cavallistes són pocs, dins l'associació encara n'hi ha menys, vull dir, és que ja intenten fer tot el que poden, la seva manera. Hi ha gent que potser no està contenta de com duen la directiva a l'associació, n'hi ha que sí que hi estan, vull dir, sempre hi haurà gent contenta i descontenta, però hem de pensar que ara mateix, com parlàvem ara, aquesta gent quasi tota fa feina en l'estiu, vull dir, i es perdre hores de feina per poder gestionar aquest assumpte és un poc difícil, i jo crec que el millor, doncs, iniciatives com, per exemple, el Carnaval, que se'n podrien fer, no carnavals, però sí altres tipus de festes, per exemple, doncs per dir alguna cosa, no? Un flower power, qualsevol coseta de queixes. No?
Això anima molt a la gent, sí, i aporta molta presència.
Es podria, per exemple, mirar de... Per tot això, clar, necessites un equip de feina, un equip de voluntaris que vulguin donar mà, i ara, pensant que estem en l'estiu i que tothom està fent feina, compte que serà un poquet difícil. Jo crec que si ara s'encamina un poquet sa barbacoa i s'encamina un poquet s'ambient i mirar a veure què es pot introduir un poquet més perquè això s'animi, ja serà un pas molt gros.
Ja serà un pas. Molt bé, hem parlat de les carreres d'aquest diumenge passat, en què hi ha carreres dissabte que ve ja, d'una manera regular, després una mica més endavant anirem ja en les previsions, n'hi ha, no? Ja els tenim, no?
Sí, tenim el programa de carreres.
El programa de carreres de dissabte a la tarda, tarda a nit. A partir d'ara, diumenge, no hi haurà carrera.
No, a partir d'ara, diumenge, el tindrem pues, que de descansar. És que tinc que fer feina, és que no, pues anar a la platja.
Molt bé, esperant una mica que arribi una Gemma, una notícia que varen dar, i a més li dar molta importància, el dimecres passat va ser la possible, la participació de Nitro Civico a carreres a Itàlia, i concretament, pensàvem que podria ser molt interessant per ell, i tan interessant que de moment no ha corregut, no?
Va quedar en offside, que es diu, vull dir, va quedar sense poder córrer. Tot va ser per un problema burocràtic al final, vull dir, més clar, aigua, va ser un problema burocràtic. He estat parlant avui amb son pare de Nitro Civico, amb en Joan Civico, m'ha estat explicant un poquet més o menys els problemes que hi va haver-hi, i tot va ser perquè en el principi Nitro tenia que córrer. Ell és aprenent, té la llicència d'aprenent, tenia que córrer una carrera per aspirants a aprenent. Què va passar? Que en el moment que va veure que si hipòdromo allà on apuntava els cavalls, va veure que tenia 170 carreres, tenia tots els premis que tenia fets i tot això, va dir que ell no era aspirant aprenent, sinó
de totes maneres, jo crec recordar que els dimecres van parlar ja que ell correria en professionals, sí, inclús vam estar parlant de que correria en... amb Messi, no?
Amb Enrico Belé, que hi corria, sí,
per
una
això,
carrera,
no?
Una carrera que li tocava.
Aquí va canvis.
Aquí va haver-hi canvis. L'hipòdromo de Folònica li va demanar que li enviés tota la documentació. La Federació Balear de Trot va fer els passos pertinents com tocava, vull dir, va enviar tots els documents que li va demanar l'hipòdromo de Folònica, però... quan l'hipòdromo de Folònica va tenir els documents que li demanaven, que era que no estàs sancionat, les victòries que tenia, tal qual ell podia córrer, ho va passar-ho, diguem, a Sunire, no? Que és la màxima responsable, la Federació Italiana de Trot, la màxima responsable d'això, i per qüestions burocràtiques, sobretot perquè allí, per lo vist, segons m'han explicat jo, solen ser bastant lentos en l'hora d'arreglar papers, venen a ser un poquet com a funcionaris, diguem, de la federació, i no treballaven aquell dia que tocava arreglar això, no va arribar la confirmació a través de la federació de que ell podia córrer. Vull dir, i es va trobar pues, a Itàlia sense poder participar en aquesta carrera.
O sigui, que ell va anar a Itàlia.
Sí, ell va anar a Itàlia. El que sí que m'ha dit que, bueno, que va poder estar per allí, va fer dos dies allí, entrenant cavalls amb bons entrenadors, vull dir, fent un poquet de contactes, i que bueno, ara... a partir d'ara està fent feina aquí a Eivissa, però que no descarta d'aquí 4 mesos, quan acabi la temporada d'estiu, que fa i anar a fer un petit meeting d'estatge allí d'aprenentatge a Itàlia, estar amb algun entrenador bo d'allà per aprendre, pues, com intentant fer tots algun sistema de feina, veure com treballen ells i professionalitzar-te un poquet més, vull dir, si idea de Nitro Set aquest. Una llàstima, no ha pogut córrer, però bueno, supos que més endavant ho tornarà a intentar,
no?
Sí, sí.
Home, el que passa és que el que no cal d'entendre, clar, per una banda en dius que la documentació que s'envia perquè així ho reclama i ho sol·licita la pròpia Federació Italiana.
Ho demana l'hipòdromo per confirmar que el pot inscriure, i llavors, per lo vist, l'hipòdromo ho remiteja a la Federació Italiana perquè donis vistiplau
l'autorització.
Sí, que pugui córrer. I per lo vist, set amb aquest tram, diguem, de si no ho he entès malament jo, també m'ho han explicat això, però si no ho he entès malament jo, ha estat en aquest tram on hi ha hagut els problemes, diguem, no? Que la comunicació, diguem, de l'hipòdromo amb la Federació Italiana, aquí hi ha hagut un retras i no han arribat, la confirmació no ha arribat a temps perquè...
Però ja sabia que ell no era aprenent, vull dir, a pesar que ell corre com a aprenent, però segons ells no era aprenent.
Tendria victòries per no tenir la llicència d'aprenent a Itàlia. Yeah. Vull dir, tindria victòries per no tenir la llicència d'aprenent a Itàlia. El que passa que sí que Espanya sí que la té d'aprenent, vull dir. I clar, que va ser un dels problemes, per això també jo crec que també li van sol·licitar tant de papers, tant d'arreglar tant totes aquestes coses, i al final, doncs mira, es va quedar
tenien por, goles... Tenien por que guanyés.
No ho sé, no ho sé. Jo vaig mirar el cavall que manava, la veritat hem de dir que sí, que era un cavallet molt regular, molt segur, però crec que era un cavall per fer una, com a molt una plaça, un quin, un sex per endavant, vull dir, no? un quart, un quin, un sex, vull dir, corria amb una sèrie de cavalls que el podien guanyar quasi tots.
Bueno, llavors el cavall també depèn del manador, no? I el manador, potser, si és a prou bo, potser el cavall cor més, també, no? Vull dir, aquestes coses, moltes vegades mos ho has explicat, no? De repente, sí. Un cavall que aquí no respon i ve un manador mallorquí que és molt bo i que, sí, que sí. Té molta experiència i de repente aquest cavall respon d'una manera que ningú havia vist mai, no?
És així, vull dir, no? És saber-te entendre't en su cavall, és saber-li treure el màxim profit, o el millor... El manador li veu un fallo que tu manant-lo cada dia no li veies, li rectifica, potser o li posa més pes a ses cames, o n'hi lleva, vull dir, o li canvies bocado que du dins sa boca, perquè potser el cavall no s'amolla perquè no du el bocado que toca, qualsevol cosa de queixes, que un manador professional tu sol veure, tu sol arreglar-ho, i fa que el cavall canviï i millori, vull dir, això hi fa molt.
Fa molt l'experiència i el coneixement, i en aquest cas moltes de les persones que venen aquí en el nostre programa de Trot d'Èxit i que mos porten Toni Benet ho demostren jornada darrere jornada sobre de participants, les diferents carreres que participen. Bé, la veritat és que tenim temes també a nivell de trot internacional que seria important destacar, no?
Sí, bueno, hem de destacar un poquet de dos coses, no? Aquesta setmana a Mallorca van tenir la sort de tenir entre ells el guanyador, el manador guanyador d'enguany de Selilop. Bjorn Goop és un manador suec. L'any passat va ser segon en el campionat mundial als Estats Units, segon millor manador del món. Un manador jove, ve de família manadora, fa dos o tres anys, ell i son pare van fer primer i segon ja Selly Lop també, i bueno, venia a passar després d'haver fet aquest fin de setmana tan important a Suècia, que el vàrem estar parlant la setmana passada d'ell,
sí.
Va venir a passar un cap de setmana aquí a Mallorca de vacacions i va aprofitar, pues, ja que era son pardo, pues, per veure com estava el nivell a Mallorca i per manar algun cavall. Va tenir l'oportunitat de córrer en 5 carreres. D'ell hem de destacar que d'aquestes 5 carreres va fer un segon, dos distanciats i dos primers. Vull dir, va fer un bon resultat. Mentre hem de dir que els dos cavalls que va fer primer eren dos cavalls que eren favoritos en aquestes carreres, vull dir que els hi tocava, però bueno, va manar, els hi va treure bastant més profit. I llavors, l'ego que va fer segon en Berlina de l'Adil, un ego que si mateix la va fer arribar a ell, vull dir, un ego que arribava cansadeta, li costava, i ell es va veure un poquet el manador, on li va treure un poquet el profit i la va saber fer arribar, que arribés a meta i treure-li aquesta segona plaça que no tocava. Una persona que va quedar molt contenta de Mallorca, de Balears, va dir que hi havia bon nivell, que estava content, i que em parlaria bé del nivell que tenim aquí i que si no hi havia res de nou que seguiria venint sempre.
Que tornaria a córrer, sí. Tornaria a venir aquí a manar i en definitiva a participar. Sí, la veritat és que i a vegades sorprèn, no? Hi ha molt de desconeixement per part de llocs tradicionals, sí, d'estrot del que fem aquí.
Jo crec que hi ha més desconeixement dins nosaltres mateixos de d'estrot, diguem, sobretot dins Espanya, no? Perquè ja Eivissa ho coneix molt poc en el món d'estrot, però ja si surts fora de Balears, diguem, encara molt menys, hi ha molt pocs punts on sàpiguen que existeix estrot, no? Però en canvi, tu te'n vas a Itàlia i els hi parles de Balears i saben que hi ha trot a Espanya. Tu vas a França i ho saben que hi ha trot a Balears. Te'n vas, per exemple, a Suècia, Bèlgica, Noruega, Dinamarca, i ho saben, vull dir, inclús s'han exportat, ara no tant, per mort que hi ha hagut un auge molt fort dels cavalls francesos, però fa uns 10 anys endarrere s'exportaven molts de cavalls de Suècia, de Dinamarca, en venien molts, inclús a Eivissa n'han vengut de cavalls d'aquest tipus, vull dir que quasi tota Europa ho sap que Balears hi ha trot. I en canvi, pues, a lo millor Espanya sí que mostren un poquet que no ho saben. també jo crec que nosaltres hi posem poc de la nostra part, sobretot a Eivissa, que no tenim, sempre ho hem dit, no? No hi ha ni un lletrero que diga en lloc que hi ha un hipòdromo a Eivissa, vull dir, ni a la sortida de l'aeroport, ni de vora el mateix hipòdromo, que això també ajuda poc a que no...
Que es conega, no? Que es conega.
Que no mos coneguen, vull dir.
Molt bé. La veritat és que fent una mica de pel·lícula, diríem, no? Però Estrot, tu que ets coneixedor, tan coneixedor, no? Com neix Estrot? És a dir, bueno, on neix? Parlàvem l'altre dia de les quadrigues romanes,
sí,
i tot,
mira,
això,
jo tenc,
no?
Jo tenc, jo
però tenc... Estrot que coneixem, sí, avui en dia,
bueno,
modern...
Estrot, pues Estrot que coneixem modern, ve, segons jo tenc entès, un poquet venen per dos parts, no? Una part ve a Estats Units, que és de per allà, d'allà on també comença, i l'altra part ve de França, de Normandia. Jo, segons tenc entès, la història que ja m'han contat un poquet a França, sempre ve de que a Normandia, els pescadors i això, necessitaven un vehicle ràpid per dur el peix fresc cap a l'interior de França, diguem, no? Sobretot cap a París, on hi havia molta demanda. I un cavall s'hi va enganxat a galop, té un tranco que el que fa és moure el cabriol de mala manera, on perds el material, diguem, tant si és de durir llet com si és de durir peix o qualsevol cosa, no? Que era el que es feia més o menys normalment. Què passa? Que anant a trot, el cabriol sempre va pla, sempre va recte, no hi ha unes estropades, diguem, que moguin el producte, no? I entre els mateixos pescadors de Normandia que anaven d'això, doncs ells mateixos ja van començar a intentar seleccionar cavalls que anessin a trot, que cada vegada fossin més ràpids, perquè, clar, era molt important, si tu pescaves el peix o, per exemple, a Normandia, que també hi ha vaques, dur llet cap a l'interior de França, per ser el primer a arribar, perquè si ets el primer a arribar sempre pots ser el primer a posar preu, no? I va començar un poquet així. A veure aquest...
I estan parlant de quina època?
Doncs pues això, podem estar parlant de fa quasi segur més de 300 anys. Vull dir, més de 300 i més prop, si no vaig equivocat, més prop de 400, perquè jo he estat mirant un poc, estudiant un poc...
Segle de 8 o...
Sí, més o menys, perquè inclús hi va haver-hi un dels reis que va començar a fer carreres aposta per potenciar això, vull dir, fer carreres aposta per potenciar, per treure cavalls, que la gent tingués aquell pique, per treure cavalls bons, per poder fer aquest servici, diguem, tens que pensar que en aquell temps els cavalls eren, els que tenia un cavall era com tenia ara mateix un bon tot terreno, vull dir, un
Val,
bon cavall.
Això surt una mica d'una necessitat que es planteja, una necessitat comercial, sí, diríem, no? I quan es constitueix en competició esportiva, no? Bueno, passa ràpidament o...?
Bueno, a França fa més de 170 anys, si no vaig equivocat, que hi ha federació i que està de port així actualitzat. Aquí a Balears parlarem de més o menys... Sé que hi ha escrits que a partir del 1912, en 1918, per aquest, ja hi comença a haver-hi carreres, però sí que oficialment a partir del 1925...
I com s'introdueix? Aquí hi ha algun francès? Que
jo,
ve,
sí, jo crec que ve a ser un poquet per aquesta cama també, i llavors un poquet en sus pagesos. Jo aquí a Eivissa sempre, per lo poc que puc explicar, sempre... Per exemple, el que era el padrí del papà, no? Que era el cavallista, diguem, de la nostra família, i sempre m'explicava que ells, quan eren joves, anaven en su cavall a missa, sí, no? I anaven a missa a Sant Antoni. I quan es trobaven...
Però això és molt conegut a Eivissa, no? Lo dels carros de barana i tot,
sí,
això,
sí,
no?
Sí, sí, no, normalment...
És diferent, no?
No, però normalment a Eivissa no tothom anava en carro de barana, sinó que hi havia gent que tenia el seu carretó, diguem, no? El seu carretó de molls, i podia agafar. I quan acabaven la missa, que tothom anava ben vestit i tot, doncs sortien de missa, pum, i s'anaven tots cap a Caseu, cadascú cap a Caseu, no? Però potser es trobaven sortint de Sant Antoni dos o tres pagesos, i venga, de sortir de les Alameres hasta les païsses, venga, a veure qui fa més via. I va començar un poquet amb aquestos piques, no? Perquè, com n'hem parlat molt, una de les carreres més importants o més popular que va haver a Eivissa va ser aquella famosa de Can Cifra
de Sant Jordi, quasi bé,
a Vara de Rei,
a l'hospital.
A Vara de Rei, si diguem,
S'ha vingut d'Espanya
en línia recta, diguem, sí, dins un camí. S'havien fet moltes també per aquí. Tot comença un poquet amb això, vull dir, no? En su pique dels pagesos, tal. Aquí, quasi tots els pagesos tenien cavalls enganxats pel fet de que un cavall enganxat l'utilitzaves per llaurar, per anar a buscar coses, per carretejat, bueno, es deia antigament.
Eres vehicle.
I eres vehicle,
vehicle de comunicació.
I eres el que es feia avui.
Molt bé. Tenim una Gemma, no? Gemma a través de telèfono.
A través de telèfono, sí, sí.
Hola, buenas tardes.
Gemma, ¿cómo estás?
Temos. Hola, muy bien.
Hola, ¿cuánto tiempo?
Disculpa, no. Si no me he dado tiempo a ir esta tarde.
No te preocupes. Las emergencias, las urgencias, todo lo que conlleva...
Trabajo.
Es lo más importante. Lo más importante es trabajar. Y no desatender cualquier solicitud o demanda que se produzca, ¿no? Porque todo esto significa también, al final, incluso en algunos momentos, poder salvar, ¿no? algún
claro.
caballo, Muy bien, Gemma. Que bueno, pues a pesar de todo, no sé, ¿tiene 5 minutos para dedicarnos?
Sí. Acabo de terminar una radiografía. Me falta recoger el material, pero ahora ya he terminado.
Muy bien, Gemma. Bueno, Toni, ¿mos comentaves de què mos anava parlant a Gemma per introduir-ho una mica?
Sí, aquests dies he estat fent, que per això dimecres passat no la varen tenir aquí, he estat fent uns cursillos sobre problemes de ploms...
Erratges terapèutics,
diguem, no? I, bueno, que mos expliqui un poquet, pues, això, aquestes coses que presella, i que són una cosa bastant important, perquè el que és la ferradura del cavall és la sabata, del cavall, no? I és molt important que vagin
perquè...
ben ferrats i ben aplomats.
Sí. Gemma, antes de introducirlo, ¿no? Hay distintos herrajes, es decir, hay distintas formas de herrar a un caballo.
Sí, bueno, en este caso el objetivo del curso era un poco coordinar el trabajo de un herrador y un veterinario, porque muchas lesiones, muchos problemas que un veterinario se puede encontrar, es imprescindible que haya un herraje que acompañe esta lesión para ayudar a la recuperación. Y hemos hecho un curso en Palma junto herradores y veterinarios, donde hemos puesto algunos casos clínicos, algunas enfermedades, incluso algunas disciplinas que requieren un tipo de herraje o de otro. En el caso de caballos de hipódromo, como vosotros habláis siempre en vuestro programa, pues es muy importante que, como cogen una velocidad tan grande, que no se toquen, ¿no? Que no haya roces de una pata con otra, de un posterior con un anterior, para evitar lesiones. Lo normal en cualquier caballo siempre es que sea todo bien simétrico, que sea un aplomo correcto, o sea, que las extremidades estén correctamente alineadas. En el caso de que los caballos de trote, lo que más se busca es un herraje ligero y evitar las rozaduras de unas extremidades con otras.
Muy interesante.
Luego, aparte de todo eso, pues problemas tan graves como la laminitis, que ya hemos hablado allí en un programa, hablamos un día de esta enfermedad. Pues es una enfermedad que no tiene tratamiento, pero que con herraje y con tratamiento médico y manejo se puede estabilizar bastante, facilitando...
Pues, diríamos que puede minimizar el dolor, digamos, que sufre el caballo, ¿no?, de la laminitis.
Claro, que evitar que la pinza del casco sea demasiado larga para que no haga palanca contra el suelo y no de toda esta presión en la punta de la tercera falange,
y por ejemplo,
que es el hueso que hay dentro del casco.
Y por ejemplo, para este tipo de problemas, ¿cuál sería el tipo de herraje más recomendable que te han dicho que ayudaría?
Para el caso de la laminitis, pues a lo largo de la historia se han hecho muchas técnicas, pero la teoría principal es evitar... la palanca, poner una herradura retrasada con rolling adelante y dar soporte en la parte de atrás del casco, poner un soporte en la ranilla o una herradura cerrada por atrás, o bien hay veces que se pone una herradura al revés, y hay una nueva herradura que ha patentado el Jean-Marie Denoir, que es la de balance natural. Jean-Marie Denoir es uno de los mejores veterinarios de cojeras, que tiene un hospital en Francia, y es una herradura de balance natural, se llama, que lo que hace es, tiene todos los bordes muy redondeados para evitar que el casco haga palanca contra el suelo en ninguna dirección. Sobre todo adelante, ¿no? Adelante es lo más importante,
sí, ser,
para
si
que
no voy,
el casco no se clave.
Si no voy equivocado, digamos, es una herradura un poco, incluso un poquito cuadrada, digamos, de la parte delantera, ¿no?
Sí, se pone retrasada y si por adelante, pues cuanto menos presión haya adelante, mejor. Nada de pestañas adelante, nada por delante. Cortar la pinza. Hemos estado haciendo, junto con radiografías que hacemos los veterinarios, se hacen unas líneas, unas medidas, se miden unos ángulos, y este se lo pasas al herrador, y el herrador hace lo que el veterinario cree oportuno, ¿no? Este es un trabajo en equipo, muy importante esta comunicación.
Y dependiendo, digamos, de según qué tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, si un caballo tiene un problema articular, ¿no? Un problema, sí, digamos, de articulación en los menudillos delanteros, por ejemplo, un tipo de raje, un tipo de aplomo.
Sí, muy. Este hombre que ha dado el curso, Hans Castellín, traía una palanca, que es un aparato donde se pone el pie del caballo y se levanta tanto por adelante, luego por atrás, luego por la parte lateral, luego por la parte medial, y se mide en el ángulo que te permite el caballo hasta que sufre dolor o hasta que se levanta una parte del casco. Uh-huh. Y midiendo estos ángulos puedes saber dónde hay más dolor. Por ejemplo, es una lesión de un colateral lateral, tendrá el ángulo lateral disminuido, por tanto el herraje será de acuerdo con estos ángulos que él mide.
Ajá.
Y bueno, así podemos un poco desarrollar una herradura y un tipo de colocar la herradura especial para cada caballo, especial para cada lesión.
Tanto para curar lesiones como para también prevenirlas, digamos, ¿no? Para evitar de que no haya ningún problema.
Sobre todo para curar, ¿eh?
Y ahora, ¿te acuerdas que hace un par de meses estábamos hablando de crías, de que nacían muchos potros y todo esto? Y nosotros en el trote suele haber a veces caballos que son patizambos o que tienen, sí, digamos, un poquito. ¿Hay algún tipo de raje que desde los primeros meses puedas, claro, ayudar a rectificar todo eso? ¿También lo, sí, os lo han dado en este cursillo?
No, en este curso no han hablado de potros, han hablado solo de caballos adultos. Pero bueno, es muy típico de deformidades flexurales, que son laxitudes de tendones o retención de tendones, o deformidades angulares, que es cuando una articulación se abre o se cierra para afuera o para adentro. Uh-huh. Se ponen extensiones laterales o mediales, y en el caso de los tendones, normalmente caudales. Cuando el menudillo está casi tocando el suelo, ¿sabes? Que los tendones flexores son muy laxos.
Sí.
Se pone una extensión atrás, y así de esta forma el ángulo del menudillo mejora.
Perfecto.
Siempre, bueno, no sé, poquito a poquito, teniendo en cuenta que los potros tienen el casco muy blando, hay veces que hay que usar resinas para pegar. Yo en particular he aprendido mucho de raje, que de pues tipo de herraduras, tipo de clavos, cosas que en la carrera no nos explican, uh-huh, pero que luego a la hora del día a día y del trabajo es muy necesario.
Perfecto. Sí. Yo, Gemma, ya sabes que soy un absoluto neófito en tema de caballos, pero bueno, en cualquier caso, yo a veces hago esas preguntas que probablemente muchos oyentes se harían, ¿no? Uh-huh. Oyentes también que desconocen, pues, un poco todo este tema. Un herraje, ¿no? ¿Quién hace los herrajes de los caballos? Porque muchas veces tenemos, bueno, pues, vemos en las películas, ¿no? Pues que un herrero hace los herrajes, no sé. ¿Quién hace hoy en día, en la actualidad, cuando un propietario tiene un caballo que tiene que ir a ponerle un herraje, quién lo hace? ¿Un veterinario?
Pues hay profesionales, un herrero, profesionales, ¿sí? Herradores, ¿sí? Que se dedican a esto.
Y en Ibiza hay todavía,
¿no? Sí, claro que hay. Es que es muy importante, es un trabajo que hay que conocer la anatomía del caballo, sí, que hay que conocer la forma de acoplar la herradura al paso del caballo.
Cuidado cuando uno pica un clavo, ¿no? ¿Dónde lo pica,
claro,
no?
Claro,
ahí está,
claro,
¿no? Claro,
los carniceros.
Claro, claro, claro.
Hem de dir que hi havia ha gent que s'hi dedica a ferrar, vull dir, no? I llavors, pues, bueno, en el món d'estrot, com que vulguis o no vulguis, és un poquet més especialitzat, no? Estrot és una disciplina un poquet diferent de les altres que hi ha, i sí que ve, per exemple, aquí a Eivissa venen diversos ferradors de Mallorca que es desplacen, que són especialitzats només en cavalls de trot, que es desplacen a Eivissa. Llavors també n'hi ha d'altres ferradors aquí a Eivissa que ferren cavalls de trot i que ferren també molt bé, vull dir que ferren bé també, no? I llavors, pues, bueno, hi ha una sèrie de ferradors que es dediquen també a ferrar cavalls de muntura, això. Tota aquesta gent... alguna base de pràctica, però llavors molta gent, sobretot, és gent titulada que ha hagut que anar a fer cursos i aprendre les coses com toca, vull dir, també, no?
Bueno, sí, es curioso, sí. Me hablas de la figura del herrador.
Sí.
Mira, estos profesionales van con una furgoneta que tiene una fragua, un yunque, herraduras de todas las tallas, y bueno, yo en el curso he alucinado de lo fácil que acoplan una herradura
La rapidez, ¿no?
Sí, sí, cómo la forma, cómo nace una rama más ancha, una rama más cerrada. Es guay cuando la herradura está al rojo vivo y ellos van poniendo la forma que tú le pides o que ellos creen que necesita. Es impresionante, es un trabajo muy muy especializado que hay que saber para
y
hacer.
En alguna ocasión el herrero, en este caso, el herrador, no sé exactamente cuál es.
Herrador. Yo creo que a la mayoría de los herradores les molesta que le digan herrero, ¿no? Pero es algo más que se dedica a forjar.
Claro.
Hierro.
Es algo ya más específico. Anteriormente me imagino que se dedicaban un poco a todo, ¿no? Porque en general era lo que las dificultades que había a lo mejor en el campo del trabajo, ¿no? Pero en cualquier caso ahora sí que, como dices, hay especialistas específicos en esto. No sé, por ejemplo, ¿se puede dar el caso que un herrador tenga, que cortar parte de la pezuña o de tiene que hacer algo de esto también o no?
Sí, claro,
¿sí? ¿Cómo se hace? A ver, no sé.
Enfermedades como, por ejemplo, el hormiguillo o abscesos, que consiste en una infección del casco.
Sí.
El casco es un tejido muerto, pero que si se infecta, esto rápidamente se extiende. Entonces,
esto lo hace
lo
el herrador.
Importante es abrir. El herrador es el que abre, vacía toda la parte sucia. Y bueno, junto con el veterinario se hace un tratamiento para limpiar todo esto. Casos de laminitis muy graves, el casco llega a caerse. O sea, el herrador es el encargado primero de quitar la presión en la parte de adelante del casco y de ir controlando el crecimiento.
O sea, se convierte un poco en un cirujano, ¿eh? Se convierte
sí,
un poco...
la verdad es que sí, es impresionante.
Muy bien, y siempre tiene que haber esa conexión, ¿no? Herrador veterinaria.
Sobre todo cuando hay alguna patología. Muchas veces hay caballos cojos que están solo cojos porque están mal aplomados.
Sí.
O sea, te puedes volver loco haciendo radiografías y ecografías de tendones que muchas veces cambiando el herraje para hacer una alineación correcta de los huesos, el caballo mejora. Se quita un alivio, ¿no? Porque si no está bien alineado hay algunos ligamentos que están muy tensos y otros que están muy flojos. Mm. Tiene que estar correctamente alineado.
De todos modos, volviendo a mis desconocimientos, ¿no? es evidente que herraduras vienen de épocas realmente lejanas, ¿no? Pero en cualquier caso, es un procedimiento añadido que hemos procurado al caballo para facilitarle algo, pero en realidad, dentro de la naturaleza, me imagino que hay muchos animales en circunstancias tal vez parecidas y que no necesitan ningún tipo de herraje, ¿no? Pero
en la actualidad también,
¿no? Sí, aclárame un poco todo esto, porque yo voy un poco perdido.
Una tendencia que se llama el barehoof, que consiste en conservar la estado natural del caballo y consiste en llegar al caballo sin ataduras, recortando y proporcionando una buena alineación recortando.
Sí.
Pero claro, mi opinión es que depende del caballo, depende del suelo donde viva el caballo, depende de la disciplina a la que se dedique.
Claro.
Hay veces que se puede, hay veces que no. Si el casco aguanta sin herradura, pues oye, estupendo.
Claro.
Pero hay muchas veces que hace falta un herraje. Muchos caballos de trote, las carreras las hacen sin herraduras. Pero Tony te lo puede decir.
Sí, sí.
Es mucho más ligero, el caballo se mueve mucho más natural.
Para mi es un descubrimiento.
Viuen normalment ferrats, entrenen sempre ferrats i això, i llavors pues, no es fa sempre, però sí carreres bastant importants on siga, i que no tots els cavalls ho accepten. Hi ha cavalls que volen córrer amb ferradures i n'hi ha que, sobretot cavalls que tinguin algun problema d'arrossar-se, sobretot genolls o arrossar-se
en no
una cama, pues, sense ferradures ajuda a que no es faiguen mal, a que el rosse no siga tan fort i també tenen un trot molt més diferent, allarguen molt millor les cames, no? I augmentes un poquet la velocitat, vull dir, avui en dia quasi totes les carreres importants de primer nivell solen córrer desferrats els cavalls, vull dir, passa que, bueno, aquí té que haver-hi una pista en condicions i que també el cavall acceptis córrer desferrats, no tots els cavalls accepten els córrer sense ferradures.
Muy bien, Gemma, no te molestamos más, la verdad es que, como siempre, ha sido un placer, un tema muy interesante.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre, Gemma Soto, veterinaria de Trot d'Èxit, gracias y buenas tardes. Bé, anem a les carreres de dissabte o tenim alguna cosa més?
Tenim una cosa més, tenim una cosa bastant important a nivell internacional. Aquesta setmana hi va haver-hi dos carreres bastant importants. Tenim unes imatges, però és una carrera bastant important. Es feia a Göteborg, que es celebrava la Copa del Rei, Gustavo Quinto, si no vaig equivocat, i es va fer rècord de la distància, una pista de 1.000 metres, es va fer a una distància de 2.140 metres, en Pochay va fer un rècord de 1:11:09, una carrera espectacular. Però una de les coses que la gent que pugui veure les imatges de la TEF podrà disfrutar és que a la darrera recta, quan els cavalls entren a la darrera recta, hi ha una línia marcada en terra, marcant el cordó, no? Una línia blanca marcant el cordó. Durant tot el transcurs de la carrera, ningú pot rebessar aquesta línia blanca. Però quan vas a la darrera recta, el cavall que vagi en primera posició té que seguir sempre per la part exterior d'aquesta línia, però qualsevol cavall que vagi darrere d'ell pot adelantar-lo per l'interior. Vull dir, això transforma que els darrers 250 metres, en el cavall que va davant, tant el poden adelantar per l'esquerra com per la dreta. I és una cosa espectacular, perquè justament és que aconsegueix la victòria, ara es veuran les imatges, els darrers, ara entrarà dins la darrera recta, els darrers 200 metres, ara es desvia cap a l'interior, i per l'interior del cavall, el cavall que anava en primera posició no pot rebessar aquesta línia recta, però sí que tots els altres poden passar-li, tant per l'interior com per l'exterior, no? I el cavall que adelanta per l'exterior guanya la carrera, manat per Nery Cadilson, a un temps de 1:11:09. Una carrera espectacular. Llavors, també hi va haver-hi la part femenina d'aquesta carrera, que era la Copa de la Reina, no? Que va guanyar a Backfear, un ego, també adelantant també per l'interior, igual que Kesha, a un temps de 1:12:06. I era manat per l'americà en Johnny Tacter. Vull dir, són unes carreres, una disciplina que aquí no la veiem. Sí que hi ha algun hipòdromo per Itàlia que a vegades les fan. Hem de dir que l'hipòdromo de Göteborg no sempre fan aquesta disciplina. Són carreres especials que les fan, vull dir, no? I és una cosa espectacular, perquè veure que en el cavall de davant, que ha anat tota la carrera davant, tant et poden adelantar per la dreta com per l'esquerra, és una cosa que nosaltres no hem vist mai, a Balears tampoc. A França no es fa, però sí que hipòdromos, pues, com Suècia, com Itàlia, es fa i es...
És molt interessant.
Llavors, una altra cosa també a destacar va ser a Estats Units, a l'hipòdromo de Chester, a Pensilvània, dins una pista de 1.000 metres, també es va fer rècord del món. Era un cavall, Market Share es diu, i va fer la barbaritat d'un temps de 1:08:06. Oh. Vull dir, hem de dir que dins una pista de 1.000 metres fer una velocitat d'amunt 1.609 metres la milla, una velocitat de 1:08:06, és espectacular, és molta via. Mm. Aquestes són les coses que teníem un poquet d'internacionals.
Molt bé, molt interessant. Anem en la propera...
La propera setmana, sí, que tenim 5 carreretes.
Molt bé.
Comença l'estiu i mos animam. Això és bona senyal, vull dir, tenim una carrera especial que és la de Cheval Francai, és especial per cavalls francesos, sí, que serà la darrera carrera de la jornada. Bueno, les carreres començaran a les 8 de la tarda, la primera carrera llançarà a les 8:30, i a la primera carrera els participants seran 8, en su número 1, Beverly Hills, conduït per en Juanjo Planells, número 2, Blake Dasson, conduït per en Germán Valero, número 3, Bontier CB, conduït per Antoni Carreras, número 4, Boy Perfet, conduït per en Juan Carlos Ferrer, número 5, Oscar Paindí, conduït per en David Montero, número 6, Tai VX, conduït per en Vicente Marí, número 7, Valiant Donsoa, conduït per Nalicé Fulón, i número 8, Naxtor HP, conduït per en Juanjo Rivas. En aquesta carrera posarem de primer, jo hi posaré en Tai VX, la setmana passada no va fer mala carrera, va fer un tercer bastant digne, i aquesta setmana el mana en Vicente Marí, que la vegada que el va manar va guanyar, i jo crec que aquesta setmana hi podrà ser-hi. Segon posarem en Boy Perfect, que es pot trobar 3 anys, que està destacant, i de tercer hi posarem en Blake Dasson, que és un cavall que és la primera vegada que debuta amb aquest lote de cavalls, però que crec que hi serà. La segon carrera, número 1, en Jerry, conduït per Antoni Ferrer, número 2, Nufi Dream, conduït per Vicente Bufí, número 3, Típic BG, conduït per Juan Miguel Baquer, número 4, Velocípedo del Sol, conduït per Bartolo Costa, número 5, Tristan de Cebres, conduït per Nàlex Sala, número 6, Novelix Tax D, conduït per David Montero, i número 7, Nun Twist, conduït per en Juanjo Rivas. En aquesta carrera jo crec que el favorit és Nun Twist, un cavall que cada vegada que s'ha barallat amb aquest lot els ha guanyat. De segon hi posarem en Tristan de Cebres, que aquesta setmana no s'hi ha manat per en Arturo, però que va fer molt bona carrera fent un temps de 20 la setmana passada, jo crec que serà el cavall que entrarà en plaça. I llavors per tercer, aquí estava un poquet en sa dubte, però jo crec que en Típic BG o no Bèlix Tax D, seran els cavallets que lluitaran per la tercera plaça. La tercera carrera és número 1, és en Cinsam Suc, conduït per Antoni Ferrer. Número 2, Norfeo del Sol, conduït per en César Marcos. Número 3, Nover de Xic, conduït per Nakati Marí. Número 4, és Estaldaubo, conduït per en Felipe Fernández. Número 5, Navina Raven ABS, conduït per en Juan Carlos Ferrer. Número 6, Oliver CG, conduït per Antoni Marí. I número 7, Nultra Blay, conduït per en Vicent Escandell. En aquesta carrera és un poc dificileta, però bueno, jo crec que aquí la guanyadora per jo ve de fer tres primers seguits, Navina Raven ABS, crec que hi serà. De segon, estirà entre Nultra Blay i Oliver CG, que crec que són els cavallets que més o menys d'això, i no podem oblidar-nos tampoc, és de l'Estel d'Auba, que la setmana passada va fer un quart, i que hi serà. No haver de xip, jo crec que serà per una plaça, però als 2.100 metres, a vegades se li fan un poquet llarguets, i no serà el mateix que córrer que a distància curta, així que per un quart, un terceret. La quarta carrera és número 1, Láser Caf, conduït per en Germán Valero. Número 2, Nol de Torrella, conduït per en David Montero. Número 3, Nerac Duchonó, conduït per en Dani Guasc. Número 4, Graviel ZS, conduït per en César Marcos. Número 5, Conclellim, que ha d'unes 50 metres, conduït per en Laura Tour. Número 6, Nodin Black GS, també d'en 50 metres d'avantatge, conduït per en Sergio Urbay. Número 7, de Nostàlgic Arral, que reapareix després d'un parell de mesos de vacacions, havia tingut un problema d'una petita lesió, i la princesa d'Estrot, així com la coneixem nosaltres a Eivissa, torna a reaparèixer i serà conduïda per en Vicente Ferrer. I és número 8, d'Internet Vic, conduïda per en Toni Escandell. Aquests són els participants. En aquesta carrera jo crec que els cavalls de davant han de demostrar un poquet la seva valia. Hem de destacar aquí en Nerac Duchonó, que si fa la mateixa carrera que la setmana passada, que va fer aquell 1-17, per jo és el favorit. Primer posarem Nerac Duchonó, de segon Nol de Torrella, que és un cavall que sempre és molt regular i sempre hi està dins amb ells, i de tercer aquí jo he de posar en Internet B, que el tanto que no guanyi, però en Internet vista amb una moral i amb una força, i encara que doni 50 metres, segur que hi serà també en sus tres de davant. La quinta carrera, l'especial, el torneig de Cheval Francais, una carrera reservada només per cavalls francesos, on es medeixen els millors francesos que tenim ara mateix a Eivissa. Seran nous participants. En su número 1, Quick Williams, conduït per en Juan Carlos Ferrer. Número 2, Comeback, conduït per en Francisco Marimón. Número 3, Cristo Dimer, conduït per Antoni Escandell. Número 4, Quitus Ducorta, conduït per en Juanjo Planells. Número 5, Kelmont de Letán, conduït per en Francisco Torres. Número 6, Roswell, conduït per en José Luis Torres. Número 7, Nou Màgic de Lupin, conduït per en Toni Ferrer. Número 8, Le Bijou de Butch, conduït per en David Montero. I número 9, Quarts d'Ussai, conduït per en Vicente Roig. En aquesta carrera, per jo, els favoritos, dia que va debutar, va guanyar fàcil, va ser en Cristo Dimer, un cavall que crec que hi serà, perquè a més ara ja du una temporadeta, ja està ben adaptat a Eivissa i crec que hi serà aquí. No podem deixar de pensar també en Manquel Mondeletan, que ve de guanyar la setmana passada. I de tercer hi posarem en Quart d'Ussai, que hi va estar dins el grup i que és un cavall que sempre hi serà. I no mos podem oblidar tampoc un poquet d'en Quick Williams, un cavall que l'any passat, en aquesta mateixa distància, va baixar d'U16, va fer una tercera plaça o 15, vull dir que era un cavall que també, si està en plena forma, en aquesta distància pot lluitar contra aquest grup.
Chico y Katy, CB, distribución de piensos, calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni, teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923 o mandar un email, escriba a dipost.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy, CB. Distribución de piensos.
Molt bé, hem arribat quasi gairebé en el final del nostre programa. Pareixia que bueno, que avui patiríem.
Però sempre traiem mal. No? Sempre entra un poquet a caixes notícies internacionals que han set bones. Molt
bé,
i que tot
molt interessant. Molt interessant, a més, sí. Les imatges que hem pogut disfrutar bueno, i veure en una carrera...
La gent que pugui tornar a veure i que vegi aquestes imatges disfrutarà d'un sistema de carrera molt diferent a les que estan obrats aquí a vora Eivissa. Vull dir.
Que xulo, no? Així podran de Göteborg.
Sí, sí, amb un lago enmig, tot verd.
Tot verd, ben cuidat,
no? I publicitat per totes les parets, vull dir, una cosa espectacular.
Quina diferència.
Ahir viuen molt, allà es faci.
Quina diferència, sí, la veritat és que sí. Molt bé, tornem dimecres que ve, mos queda algun apunt?
No, t'he de dir que aquesta setmana et faré patir un poquet, que dimecres que ve tinc una sorpresa per tu si no hi ha res de nou.
Hola.
I la tindrem aquí.
Sí, molt bé, molt bé, molt bé.
Així que tota la setmana pensa i ja veuràs que sí. A
veure, a veure. Molt bé, Monanam, gràcies, tornem dimecres que ve en aquest temps de Trot d'Èxit. Bones tardes.
Son las 8, las 7 en Canarias.